i estan delinquint contínuament, i tens una població que és una població, en el cas català a més, és una població molt àmplia, amb una experiència social molt àmplia, amb una convivència en el 99% dels casos social i que s'ha de promoure una cohesió social, o pots convertir-la en l'ase dels cops i aleshores convertir-la en l'enemic públic número 1, i aleshores tot això que socialment en les xarxes socials, en els bars plens de borratxos o en les xarxes socials plens de gentussa, doncs el que tenim són uns discursos que, oh, sorpresa, han aparegut tots de cop en un mateix estadi. Pues s'han donat les circumstàncies. A més, pues està el tema de la selecció espanyola venint a Catalunya, està la situació de el tipus de gent que hi ha hagut, s'està dient que hi havia banderes franquistes en la grada d'animació d'això, que no sé si jo no he arribat a veure, però s'estan dient una sèrie de coses que dius, bueno, pues, no? Que fins i tot hi havia gent que havia moviments des de l'extrema dreta que estaven motivant per anar al partit i per muntar-la. Pues, no sé si és veritat o no és veritat, però tot l'ambient social el que fa és representar-se en el futbol.
Però, a tu, Raül, t'encaixa això que deia el conseller Berni Álvarez, que sigui una cosa preparada, que no sigui espontània?
Però és que quan ajuntes uns grups que tenen una ideologia d'extrema dreta i portem un munt de temps parlant de la islamofòbia i d'utilitzar la islamofòbia com un element, com un recurs per guanyar eleccions, pues escolta, no em sorprendria. I si no, i potser no estaven disposats a, o no tenien pensat cridar l'himne de... Però una vegada que estan allà i ens ajuntem gent del mateix, pues agafa'm el cubata. Pues, fantàstic, això és el que tenim.
No és el primer cop que l'extrema dreta apareix al món del futbol. Per què el futbol sembla que s'hi valgui tot?
Home, perquè és un espai molt interessant. Home, el futbol és un espai molt seguit. Això ja ho van aprendre l'extrema dreta en els anys 80, tant que tot va començar amb els ultras tant del Regne Unit com d'Itàlia, i aquí a Espanya, fins a que el Joan Laporta, ja no sé si va ser fa 20 anys, va decidir que l'extrema dreta i els grups d'extrema dreta havien d'estar fora dels camps de futbol, no s'havia pres cap... I eren espais on l'extrema dreta, els grups d'extrema dreta, estaven utilitzant espais i dels estadis, tenien entrades, tenien viatges pagats per tota Europa, perquè... tampoc són bons nanos i animen molt. Per tant, com no els has de pagar un viatge per tota Europa i tenint-los sempre a tu disposició? Home, s'ha fet un ús brutal dels grups d'extrema dreta i ells han aprofitat econòmicament. I bueno, si tenim noms històrics en aquest país de cadascun dels clubs de futbol. I en molts casos la presa de decisió de Joan Laporta d'eliminar els boixos nois va ser el primer i després alguns han continuat aquesta línia i altres no. I què passa? Pues que quan torna a posar-se de moda ser un fatxa, pues el que ens estem trobant és que anem a recuperar aquests espais que eren nostres, no? I consideren que eren seus i que són espais de violència, d'insults, de mostrar les seves ideologies i de mostrar les seves agressions.
Doncs amb el Raül Martínez Corcuera, professor de comunicació de la Universitat de Vic, hem intentat trobar claus per explicar com s'entrellaça l'odi a la societat amb les manifestacions esportives, com va passar ahir a Cornellà. Raül, gràcies per l'espera i per les explicacions. Una abraçada.
Un plaer.
Cinc minuts de retard sobre l'horari previst. Bé, avui els patrocino jo. Agnès Marquès, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Esteu al Catalunya Nit, amb quins continguts?
Doncs mira, recollirem la part de la investigació sobre això que estàveu parlant ara, el que va passar ahir a l'estadi de Cornellà al Prat, i estarem molt pendents d'això. Mira, ho estic seguint en directe a través del mòbil, del canal de la NASA.
Sí, abans el teníem posat aquí.
Sí, perquè és ben entretingut, és com veure una pel·lícula. Doncs ara,
a mi saps què em recorda? Quan Baumgartner va saltar des de l'estratosfera,
que
està com un dia esperant que pugés, i era hipnòtic, allò.
Doncs això és exactament igual. És la narració en directe de la NASA. This must feel so special to the crew to see all of these people here. És que la tripulació, com diu, està arribant a la base de la nau, amb una comitiva de cotxes, i a tot de gent a banda i banda, doncs, acomiadant-los abans que comenci aquesta missió.
Fan una rua.
No, sí, és una cosa... És un gran show televisiu.
Home,
realment, ho estem veient aquesta tarda.
Això els americans ho tenen.
En saben molt, en saben moltíssim. Total, que estarem pendents d'això i us explicarem a veure com va, perquè hi ha hagut un moment a la tarda que es posaven sobre la taula alguns dubtes que pogués enlairar-se per la situació meteorològica, perquè ha de ser clarament molt, molt favorable perquè pugui enlairar-se aquesta nau. Per tant, us ho explicarem tot plegat, tot i que s'enlairarà teòricament passades les 12 de la nit. I després, també, a les 3 de la matinada hi ha prevista una roda de premsa de Donald Trump, que avui el president nord-americà ha amenaçat de sortir de l'OTAN amb l'argument que l'Aliança Atlàntica no ha donat suport a la seva ofensiva, i d'això en parlarà aquesta matinada en el seu discurs a la nació. El regne organitza demà una cimera, Regne Unit, una cimera amb més de 30 països per parlar de l'estret d'Hormuz una vegada acabi la guerra. I també parlarem d'Austràlia, que ara fa uns mesos van parlar que havien engegat la prohibició total dels menors de 16 anys d'accedir a les xarxes socials. Avui el govern ha reconegut que és un fracàs, la mesura no està funcionant, s'ha obert una investigació per veure per on falla la cosa, però s'estima que 7 de cada 10 menors continuen podent accedir a les xarxes socials saltant-se, doncs, els filtres teòrics que s'han posat perquè no sigui d'aquesta manera. Recordar només que Austràlia havia anunciat sancions milionàries a les companyies que ho permetessin, i ara s'ha de veure exactament on falla la cosa per veure si s'activen o no aquestes sancions a les companyies.
Quina hora és això de l'Artemis?
Quarts d'una.
Però no és una hora clavada, no? Veig que falten 4 hores, 16 minuts i 33 segons. I això vol dir que surten i 23.
23, sí. Sí, has sumat bé.
Quina hora, merda.
Doncs sí.
A mi m'agraden les hores rodones.
Truquem a la NASA ara mateix,
no,
sisplau, arreglem-ho.
Ho fan com nosaltres, que podríem quedar a les 8, però quedem a les 8 i 4, a les 8 i 5.
Estem en sintonia. Trobo que per agradar-te les hores rodones, això, l'actualització de les notícies.
Les hores rodones
han d'anar a les 8.
Tinc la sensació que estic rebent.
I a més, sempre cap al mateix sentit, el mal control del temps que tenim al tot costa.
Farem propòsit d'esmena en aquests dies de descans. Les 10, a Catalunya Nit, amb l'Agnès Marquès, el Manel Elias i els astronautes de l'Artemis.
Gràcies.
Fins ara.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Jalmà.
Ara que veus que tens un cronòmetre amb el temps enrere, bé, tu ja ets feliç per
aquest
avui.
Aquest és en directe.
Aquest és en directe, sí,
no,
sí, però
no,
que
no, no com el gol del... No com el gol del United.
No, el gol del United es manté. De moment, el minut 20 de la segona part, el Bayern que continua perdent a casa amb el United per 0-1, i recordem que això ens portaria a la pròrroga en aquesta tornada dels quarts de final de la Champions femenina.
Deixem actualitzar un moment el bàsquet. Macià, la penya ha tingut un tercer quart horribilis a Atenes. Ara el quart sembla que s'està refent, eh?
Sí, ha marxat perdent de 3. Hi ha una sèrie de decisions arbitrals que em fan mal pensar molt, i no m'agrada parlar mai dels àrbitres, però el cert és que m'han semblat extremadament casolans en dues o tres decisions que clarament no eren en un moment important. Per tant, ara mateix guanya la penya, 66-69, és el moment Ricky Rubio, però queden 7 minuts i 22 segons, i el que he vist al final del tercer quart no m'agrada. Espero que, doncs, la cosa es neutralitzi i que la penya, doncs, faci el que està fent, que és anar per davant i gestionar la situació.
La penya, al tercer quart, pot ser que l'hagi perdut de 16?
Sí, sí. Ha començat guanyant l'1 de 13.
Sí, sí.
L'ha perdut de 3. 3.
Sí, sí. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Ha estat a punt de fumar-se totes les opcions de guanyar el partit. Ara hi ha cistella grega. Un amunt encara la penya. 68 a 69. A 7 minuts pel final. Fins ara, Ernest.
Vinga, fins ara.
I en aquesta primera hora del Tot Costa ens hem centrat, òbviament, en els càntics islamòfobs que es van sentir ahir a l'estadi de Cornellà. Us hem ofert tota la informació de la que tenim ara mateix. Encara us hem de sentir per saber si considereu que el fet és prou greu com perquè Espanya no tingui el Mundial o no organitzi el Mundial 2030. I bé, encara efectivament hem de fer tota la prèvia del Barça-Madrid de demà als quarts de final tornada de la Champions al Camp Nou.
Els desitjos de Sònia Gelmà són ordres. Sònia Oleàrtola, de nou.
Hola.
Avui preguntem a la nostra audiència si Espanya hauria de perdre l'organització del Mundial 2030 arran de l'incident xenòfob d'ahir a Cornellà. Sí, és molt greu, no és exagerat, només si es repeteix.
Sí, és molt greu, 70%, no és exagerat, 22%, només si es repeteix, un 8%. Per tant,
el que dèiem, una àmplia majoria ho troba prou greu com perquè Espanya no organitzi un Mundial al 2030.
M'ha fet la sensació, perdona, Sònia, m'ha fet la sensació que tant el Sergi com el Ferran abans trobàveu que és massa contundent.
Jo crec que sí, és massa... Home, per mi és molt, molt greu, però tant com per treure l'organització d'un Mundial, potser amb una sanció, no sé, abans ho parlàvem, el tancament del camp.
Clar, però el tancament del camp
afecta... Del partit d'Espanya.
No, un parell de partits com a local de la fase de classificació.
Exacte,
pel
Europa. Partit oficial d'Espanya.
No, el juguin a porta tancada.
No vull dir el RCD.
No, no,
si no rebria l'Espanyol.
Clar.
Exacte, normalment la selecció juga a la Cartuja. Doncs els dos partits es juguen sense públic.
Molt bé. Laia, tu coincideixes o sí que veuries plausible?
No sé, no tant, i menys venint de la FIFA a la UEFA.
No passarà res, però sí que crec que potser no per perdre
el Mundial, però hem de començar a posar sobre la taula i donar-li el pes que tenen les coses. Si estem dient que és tan greu, doncs hauria de ser motiu perquè pogués deixar de tenir una fita tan important, no, que li traies opcions d'altres coses, perquè si no és com, bueno, vale, potser la següent ja és més greu. Bueno, és que ja ho han fet un cop. I ja, si estàs permetent i estàs posant el límit més enllà del que tu, en veritat, vols posar-lo, li estàs donant aquest marge a la gent que està fent això i aquests brètols que ho tornin a fer un altre partit. I clar, com només han sigut dos cops, no podem culpar tothom, va, deixem-ho la tercera. I això es va ampliant, llavors. Potser no per perdre el Mundial, però sí s'han de prendre mesures que de veritat acabin molestant a la gent que ho fa, perquè no serveix de res. Potser una multa econòmica a la federació.
Sí, aquí el tema és que molestaries els que ho fan i els que no ho fan, però bé, entenc el raonament. Sònia, alguna opinió que t'hagi cridat l'atenció?
Doncs mira, el Jordi diu, no sé si prendre l'organització del Mundial a Espanya serviria de res, el que cal és que tots els camps de futbol tinguin polítiques anti-cridar madridista. Qui no voti en un Barça-Vilareal també és una mostra de falta de respecte, de civisme i de sentit comú. El Damià diu, no ho crec...
Sí. Podem arribar a considerar poc elegant, però no entre això res, i musulmana, el que no vota, hi ha uns quants... Bé, en fi, que cadascú s'ho mira de la seva manera, però sembla que és com comparar...
No és el mateix cridar culé el que no vota que polaco el que no vota.
Correcte.
Correcte.
Hi ha una diferència.
Sí, sí, efectivament.
Ja matiso.
Perdona, Sònia.
El Damià diu, no ho crec, és gravíssim el que va passar, però cal tenir en compte que els socis de l'Espanyol tenien un descompte important i els crits eren contra l'Amin, component del club més antipàtic per a ells. El que no s'entén és que l'àrbitre no apliqués el protocol. El Biel diu, no sé si arribaria tant, però el que sí faria és que si les entrades d'ahir eren nominals, prohibia a tothom que hi ha assistit l'entrada a un camp de futbol durant almenys un any, i no dic de per vida perquè segur que no tothom va participar dels insults. El Lluís diu, els fets d'ahir són el reflex d'una corrent política que inunda el país per tal de guanyar vots i adeptes. S'ha de ser molt ruc per fer això, però treure l'organització del Mundial mereix una anàlisi profund. Amb tantes càmeres es podria reconèixer més d'un i aplicar-li les mesures, o El Thanos diu, pot xiular i insultar l'himne espanyol sense problemes, però si ho fas en un altre país és de presó, es pregunta. I l'Alfonso diu, no, però ha de servir d'aprenentatge per no deixar entrar segons quina mena de gent, fer més pedagogia als mitjans de comunicació i conscienciar millor la gent d'aquest problema. Fins al 2030, si s'ho proposen, tenen molta feina per fer.
Molt bé, doncs, opinions i solucions diverses. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Bé, bé, bé. Sí que tenia la il·lusió de poder votar, però bueno, com he dit, fins al descans fins que no he entrat no sabia si anava a debutar. Llavors, bé, tranquil, molta il·lusió i moltes ganes, però bueno, fins que no ha passat no t'ho acabes de creure.
Doncs al final, el gran debat de la setmana, si jugaria, si debutaria Joan García, ha acabat convertit en una nota a peu de pàgina, i per això en parlem a un quart de nou, però en parlem, Laia Tudel, hola de nou.
Sí, hola.
Perquè, bé, era segurament la qüestió més esperada d'aquesta aturada de seleccions, a veure què passava amb Joan García i aquesta convocatòria de quatre porters de la Fuente. Finalment, com a mínim en aquesta convocatòria, el que ha palmat ha estat Ramiro.
Sí, el primer partit va quedar, d'aquests dos partits que han jugat ara amistosos, va quedar fora de la convocatòria, Joan García. En canvi, va entrar en aquest també, perquè, com deies, van entrar els quatre porters també a la convocatòria d'aquest partit amb Egipte. El porter titular va ser David Raya, però és cert que De La Fuente ja tenia el cap que faria jugar dos porters, és a dir, que en sortiria un altre, i en principi també tenia la idea que fos Joan García. Ara sentíem Joan García, que deia que ell, fins que no li diuen, no tenia clar que jugaria, però vaja, era una opció bastant factible que pogués debutar com a internacional absolut. Ja havia jugat a categories inferiors, va ser el minut 60 de partit, es va fer aquest canvi a la porteria de la selecció espanyola, de porter català per porter català, va sortir David Raya, sí. I va entrar Joan García, va complir un somni. Evidentment, Joan García estava molt content, feia temps que es parlava d'aquest fet, de poder debutar amb la selecció espanyola. Quan va sortir es van sentir xiulets, de fet l'Arbus ja explicava que també l'escalfament, quan anuncien també els jugadors que hi són i quan veuen Joan García, quan trepitja la gespa, doncs se senten alguns xiulets, també quan es torna a sentir quan surt al camp en el moment del canvi, però també és cert que després va acabar aplaudit i que també es va ovacionar el seu nom a la graderia. Vull dir, va ser molt diferent als xiulets, diríem, que quan es va jugar al derbi, que van ser molt més unànims. En aquest cas no va ser així, en va bé, però també va haver aplaudiments, i després al final del partit, de fet, Joan García els xiulets els treia importància, deia quasi gairebé no li feia cas perquè estava molt content per haver pogut jugar i haver debutat amb la selecció espanyola. I Joan García, per tant, que veurem si això doncs serveix per restar el Mundial o no, d'aquest Mundial d'aquest estiu.
Molt bé. Algú pensa, com a titular és evident que no, algú pensa que serà el tercer escollit pel que va passar ahir, o no hi doneu, no ho feu causa-efecte?
Jo crec que sí. Jo crec que una vegada se li ha costat a De La Fuente.
Sí, Palma Ramiro, eh?
Però una vegada s'ha decidit, primer ho ha fet amb això de portar quatre porters, jo crec que ara sí, que Palma Ramiro. Casualment, potser els dos es tornen a trobar la temporada que ve al Barça, i això ja es veurà, però és possible que Ramiro ara, de moment, igual s'ho pensa, això de venir al Barça, perquè
No, per
dir, mira, aquest ara m'ha tret aquí a última hora la possibilitat d'anar al Mundial. El que sí que crec és que serà un problema per De La Fuente, perquè tenia en compte que, per mi, dels tres porters, Unai Simón, que serà el titular, és el pitjor dels tres, perquè David Raya està fent una temporada molt bona a l'Arsenal, també. A la mínima errada que tingui Unai, tothom li reclamarà que jugui.
Això
jugant.
Sí, això sí que pot passar.
I possiblement si hagués anat Ramiro, no, però anant Joan García, que és el millor porter d'Espanya i dels millors del món, tothom li reclamarà la primera que falli Unai Simón, que acostuma a tenir alguna errada cada partit. O sigui que...
És de temporada més, sí, sí. No, jo crec que estic en la mateixa línia que el Ferran, que el Joan García anirà al Mundial, però que de titular excepte que faci alguna errada gruixuda, Unai Simón és el titular per De La Fuente.
Almenys, sí, és que ho va dir divendres. Això,
mundial,
jo crec que, vaja, divendres després del partit contra Sèrbia, De La Fuente va parlar amb una claredat meridiana. Jo no sé si Joan García hi anirà o no al Mundial, però que no començarà com a titular. No hi ha... El titular serà Unai Simón, no en tinc cap dubte. Ara, després, vosaltres veieu que sí. Bé, no sé, Laia...
Però pel Joan García no serà un problema ser suplent.
No, no,
ni,
no,
ni
no,
molt,
no estic dient això.
Ara, una altra cosa crec que però, serà després del Mundial.
El Joan García no tindrà cap problema en ser suplent, però aquest escenari que planteja el Ferran, que és una putada, un problema pel seleccionador, també s'hi exposa. Laia.
Per mi crec, bueno, veient com ha anat aquesta convocatòria al sí però no amb Joan García, crec que sí que ja anirà al Mundial, perquè a més és per galons, no té sentit que no vagi. Esportivament és el millor porter que té ara mateix a Espanya, encara que vulguem posar-hi Unai Simón perquè és el preferit de La Fuente. Ara crec que ens trobarem en aquesta situació de que en el Mundial Unai decideixi fer de les seves i llavors la disputa, si hagués estat Remiro era diferent, perquè per galons hagués hagut de jugar Remiro en comptes de Joan García, tot i que David Raya sí, faci una bona temporada. Si té un Aissim un mal partit a l'inici del Mundial, ens pot passar perfectament acabar el Mundial amb Joan García. De fet, va passar amb el femení. Sí, el femení va començar a jugar amb missa al Mundial.
I Molina a l'Eurocopa del 2000, Noruega va allà aixecar no sé què, els vèrtex de l'àrea i ja no va tornar a jugar.
Sí, sí.
Bé, estarem distrets al Mundial. Laia, a part de Joan García, que evidentment torna content a la disciplina del Barça, la resta d'internacionals, òbviament Rafinha a banda, tothom sencer.
Els 14 que han marxat amb les seleccions absolutes.
14 i tots tornin bé, és complicat. Sí, sí.
N'ha marxat 15 i en tornen 14. O sigui, han marxat 15 i com a mínim 14 tornaran tots demà tenen entrenament al matí i està previst, els esperen a tots, menys a Rafinha. En principi, tots arriben bé sense cap lesió important. Demà doncs acabaran de veure si alguna molèstia o això que vens més carregat o menys, però vaja, demà estaran tots, ja els tindrà Flick, i que avui han tingut dia de festa. Flick, per ser aprofitat i ha anat al
Tibidabo.
Sí, se'l veia content, doncs sí. Estarà més content demà quan ja els torni a tenir tots. Se li ha passat, ja ha paït la lesió de Rafinha, suposem. Però vaja, Rafinha lesionat, encara es queda uns dies més al Brasil. El club parlen que a finals de setmana, no concreten el dia, des del seu entorn ens diuen que diumenge és el dia en principi que està previst que ja arribi a Barcelona, però vaja, aquests dies de tota manera segueix treballant també ja en la recuperació de la lesió en coordinació amb el Barça. El que diuen. Per tant, poc a poc Rafinha, que ha de començar ja aquesta recuperació de la lesió.
Doncs dissabte...
Sorlot, pel que fa a l'Atlètic de Madrid, Sorlot ha tornat de la seva selecció amb un tall. En principi és dubte, jo crec que arribarà, però cal veure, clar, evidentment si...
I si no, ja jugarà dimecres, que és el que li interessa si veu, però no crec que tinguin un gran problema.
Cardoso, que era baixa Cardoso, per sanció a Lliga, junt amb Llorente.
També és baixa per lesió, cal veure fins quan.
Sembla ser que potser la Champions...
Jo tinc curiositat per veure quants cadets treu a Simeone en el partit de dissabte.
O Black i Pubill són...
No són cadets.
Són dubte, no. Perquè aquest partit
millor,
també no arribarien.
Home, clar.
Millor?
Millor, home, clar, el Barça ha d'assegurar la Lliga.
Ah, això mateix.
No, bueno, sí.
Ara no farem aquest debat, però...
Evidentment que ha d'anar totes a la Champions, però...
El títol que té més a prop o més possible...
Porten 4 punts d'avantatge. A més, si t'assegures que si no la guanyes tu, la guanyarà el Real Madrid, per tant, l'has de guanyar tu. La Lliga l'has de guanyar tu.
Home, clar, no, qui va...
Ah, la Lliga, pensava que dèieu la Champions.
No,
Harry
Kane ja té molèsties.
Per tant, el millor és que l'Atlètic de Madrid surti amb cadets, com dius tu, dissabte, 3 punts i...
I ja, la Champions veiem, clar.
I dimecres, el partit és dimecres, ja 4 dies pel mig.
Dissabte a les 9, al Metropolitano, Atlètic de Madrid-Barça, primer episodi del tríptic, aquest de Lliga, amb el retorn, en teoria, de Koundé, de Balde i d'Eric, que no torna perquè no va acabar de marxar mai, però no estava disponible, encara sense De Jong i, per descomptat, sense Rafinha. Laia, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Adéu.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Mira, Costa, aquest no és en diferit, és en directe. Acaba d'empatar el Bayern a la sortida d'un córner. No és cert, a veure qui remata. Bé, en tot cas...
És en pròpia porta, no?
No. Jo crec que no, és en pròpia porta. Intenten salvar-la ja a la línia, a la portera, però no, ja havia entrat.
No és en pròpia porta, l'última que la toca... Ella és dins, tens raó.
Empata el Bayern de Múnich i això vol dir que ara mateix el Bayern seria el rival del Barça a les semifinals, sempre i quan el Barça certifiqui demà la seva classificació.
No ho diré gaire fort perquè no se m'enfadi Irene Paredes, però van palmar el Johan Cruyff 7-1 al mes de setembre.
Queden 9 minuts per acabar aquest partit entre el Bayern i el Manchester United.
Ara estàs dient que estan a la final ja.
Sí. Això ho ha dit vostè.
Però tu cada any veus ja el futur. Ja has vist qui juga a la final de la Champions?
Sí, que ho sé, però no ho puc dir. Queden 9 minuts a Múnich, queda molt menys a Atenes, Macià, i aquest AEK Joventut està obert a més no poder.
Doncs sí, ara mateix, 40 segons pel final d'aquest partit, s'acaba de posar just ara per davant l'AEK, 83-82, 35 segons perquè acabi aquest partit i la penya juga per tornar-se a posar per davant. Cameron Taylor, que ve de fer un triple que li ha donat oxigen a la penya, buscarà una altra opció d'anotar. Cameron Taylor intenta trencar, Cameron Taylor, ell sol contra el món, obre fora, hanga de 3, la bola que no entra, el rebot però per Jabari Parker, que llença la mitja volta, tampoc, no hi ha falta, rebot pels grecs, falta personal a camp propi, dos tirs lliures per marxar de 3, no està tancat, queden 13 segons, però es complica.
Molt, sí. M'imagino, a part que hi ha un jugador grec, de l'equip grec al terra...
Genshaw Fiesel, diria, a veure... No, és James Nannely, l'ex del Gran Canària.
S'ha jugat l'antiesportiu, el jugador de la penya, perquè la falta és molt contundent, crec que no l'assenyalen, i per tant... 12.9, el marcador guanya d'un l'AEK que ara tindrà...
Bé, hi haurà revisió instantània perquè podria ser antiesportiva, ho ha demanat la banqueta de l'AEK, i bé, si ho veuen clar, xiularà antiesportiva i adeu, i si no, doncs dos tirs lliures i l'opció de la penya almenys per forçar la pròrroga.
Farem una cosa, anirem avançant amb la Ruth Vilau. La Ruth, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què s'ha dit en aquesta prèvia del Barça-Madrid de demà al Camp Nou? Recordeu, 6:45 el partit, a les 6 l'inici de la TDG aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, amb aquest avantatge de 2-6 de l'anada pel Barça.
Doncs, vaja, em pregunta molt per l'escenari del partit, perquè, clar, ja ho comentàveu, aquest 2-6 de l'eliminatòria. Si és una... No, a Romeu li preguntem sovint com motiva les jugadores en determinats partits, i en aquesta eliminatòria amb un 2-6, doncs, si juguessin al Johan, la pregunta seria clara. Ara, jugant a l'estadi, ha explicat el tècnic que aquesta és una gran il·lusió i una gran motivació pel seu equip.
És un motiu d'alegria, crec que és un cúmul de molts factors, de club, de que s'aposti bé per la secció, de que tinguem futbolistes tan icòniques, entre altres, com evidentment l'Alexia Putellas, i crec que és un cúmul de moltes coses. Crec que també som un equip molt passional, que la gent gaudeix molt veient-nos jugar, veient-nos esforçant-nos com ho fem, i esperem que demà sigui un dia on puguin gaudir del nostre joc.
Parlava d'Alexia perquè demà, si juga, farà aquests 500 partits amb la samarreta blaugrana i hi haurà segur celebració al Camp Nou quan acabi el partit, si això passa. Respecte al joc, ha dit que han de sortir molt concentrats perquè el Madrid entenen que farà un inici intens si vol treure, si més no, un resultat positiu de l'estadi, i que el fet que el Barça imposi el seu joc passarà doncs, per imposar també la possessió, que és a partir de l'arma que té el Barça per jugar aquests partits contra el Madrid.
També s'ha dit avui, Pau... Un segon, Ruth. Guanya de 3 l'AEK, 10 segons pel final a Atenes. Ernest.
Falta sobre Ricky Rubio, que intentava fer veure que era tir de 3, la xiula anava baix, seran dos tirs lliures. Per tant, en el millor dels casos, en aquesta jugada, a 10 segons encara pel final, la penya es podria posar a un punt, perquè està perdent de 3, 85-82, i Ricky té dos tirs lliures.
Al final, la falta de Hamga no ha estat jutjada com a antiesportiva, l'AEK ha fet dos tirs lliures, 85-82, 10.3 pel final, tirs lliures per Ricky Rubio.
Ricky Rubio... que falla el primer, 10.3 pel final. No és el primer llançament que falla, abans de dos n'ha fallat un, quedava un minut i mig.
assumeix també molta responsabilitat i evidentment anotar sempre no és possible, però avui no està sent decisiu. El segon tir lliure per a Ricky Rubio, 11 punts en el partit d'avui i 6 assistències. El segon sí que la nota, 85-83, queden 10 segons i 3 dècimes pel final. Ara, evidentment, la penya ha d'anar a fer falta i esperar, ja temps mort, que els grecs fallin els dos tirs lliures. O un i buscar el triple i la pròrroga.
Perd de dos la penya mentre fan el temps mort. Ruth, ara sí, escoltem què diu l'entrenador del Madrid, Pau Quesada.
Reconeix que han fet dos mals partits contra el Barça, però diu que jugar una altra vegada contra l'equip blaugrana no ho han de veure com una desgràcia, sinó com una oportunitat per continuar creixent.
Yo creo que es una oportunidad nuestra para hacernos mejores, para demostrar que tenemos equipo que puede competir contra ellas, que puede ser capaz de vencerles, y esto que tenemos mañana es una oportunidad que tenemos que encararlo desde un punto de vista positivo y no como una putada.
Doncs espera que no ho visquin com una putada la seva jugadora.
No es pot dir que no parli clar l'entrenador del Madrid.
Sí, sí, i parlant clar, també veu que l'objectiu ha de ser intentar guanyar el Barça si poden, res de capgirar l'eliminatòria.
Yo confío en que mañana puedas hacer 90 minutos perfectos para ganar el partido. Es el primer objetivo nuestro. Al final, si no hemos ganado ninguno de los 5 partidos, yo mañana no puedo venderles a las futbolistas de vamos a meterles 5.
Més clar l'aigua.
Realista. Sí, sí. Pues,
dir el contrari... Fora per menys, eh?
No, home, però dir el contrari ara mateix...
seria,
no sé, tal com ell diu, no se'l creurien ni les seves mateixes jugadores.
Què més, Ruth?
Doncs mira, una de les curiositats avui de la roda de premsa de Pere Romeu és que li han preguntat, sabeu que l'altre dia vam veure unes imatges en què Flick parlava amb Romeu a l'entrenament, sí. Doncs li han preguntat què és el que van parlar aquell dia.
Molt educat, el Hansi, molt... Molt, molt, molt bon company, hem coincidit algunes vegades, no moltes, però sempre molt predisposat a parlar, molt predisposat a donar consells, preguntava per l'equip, preguntava per quin tipus de partit m'esperava, jo li preguntava també com estava ell, sobretot per la lesió del Rafinha, jo li volia preguntar a veure com estava anímicament i de més, perquè és un futbolista evidentment molt important per ells, i res, vam estar compartint un parell o tres de minuts impressions entre els dos i ja està.
Ja està, Pere.
Un més de nosaltres, Flick, preguntant per Rafinha.
Flick, sí. Flick va tenir un dia dolent, però avui ja la Taltibidà avui ja li ha passat. Ja deu haver trobat la solució.
Per cert, que el Bayern ha fet el segon, l'ha marcat Dalman, i ara mateix, bastant més clar ja, quan queden 2 minuts per arribar al 90, que el Bayern serà el rival del Barça a les semifinals, guanya 2-1 al Manchester United.
Atenes, el primer havia marcat Vigos Doctir.
A Atenes, 3-1 l'AEK, que a més... tira ja està, tirs lliures, ja Ernest.
Frank Barley anota el tir lliure decisiu, 87-83. Són 8 segons, pràcticament 9, però són 4 punts els que ha d'aixecar el Joventut. I home, un 3-1 en bàsquet s'ha vist, però no crec que siguin tan passarells de fer falta en acció de tir. En tot cas, si passa ja t'ho explicaré.
S'ha acabat el bròquil, mantenim l'Ernest pendent, ja evidentment, d'aquest partit, però 4 amunt l'AEK, 4 avall la penya, 8 segons, punt 8 pel final. Sembla que el primer acte d'aquesta sèrie de quarts de final se l'enduran els grecs. Fins ara, Ernest.
Fins ara.
A veure, hem escoltat els entrenadors que, bé, més o menys diuen el que és lògic que diguin, sobretot el del Madrid, que aplica aquesta dosi de realisme. Vaja, és que el partit de demà, evidentment, és un Barça-Madrid, evidentment, tots dos equips el voldran guanyar, i com deia Irene Paredes, si el Barça més pot regalar-se un resultat maco, doncs millor, però en realitat és una festa, el retorn al Camp Nou, etc.
Sí, sí, o sigui, el partit de demà no té cap mena de misteri, per cap de les jugadores ni crec que dels assistents que hi aniran, però és especial pel retorn al Camp Nou, perquè al final, després d'aquesta reobertura, elles no havien tingut l'ocasió ni el moment d'anar-hi, amb una entrada que pinta bastant plena, si no ja s'arriba al sold out, que li ha de quedar ben poquet.
Sí, estava mirant ara el web i et diria que en total deuen quedar... No et deu arribar ni a les 1.000 entrades.
Total, llavors... El Barça hi compta, eh? El Barça sí, compta en clar. Que acabaran penjant el cartell de noia entrades, si no és aquesta nit, serà demà al matí, però hi compten.
I també crec que és un partit molt important per celebrar Alexia Putellas, perquè es farà 500 partits com a jugadora del Barça i no és menor ni la xifra ni la persona o referent que és ella.
Fer 500 cops una cosa és moltíssim, però que a sobre siguin partits de futbol amb el Barça, tela.
Sí. Més, Alexia Putellas té la capacitat que sempre està en el lloc oportú, en el moment oportú. Vull dir, que justament el dia del Barça-Madrid, que sobre el Camp Nou és quan compleix els 500 partits, que el dia que pràcticament torna d'una lesió d'un any molt dolent per ella, va i l'últim gol a Bilbao marca el seu gol. Té la capacitat d'aparèixer en grans partits. El primer dia que es va obrir el Camp Nou també va marcar.
Sempre hi és. És la que apareix sempre.
Quan passa molts cops descartaríem que sigui una casualitat.
No, sempre hi és, sempre està en el lloc adequat i demà jo crec que el millor que ens pot passar en el partit és veure una reverència d'ella, perquè tancaria perfectament el relat, que és gol, reverència, Camp Nou ple, ja està, és que la història està escrita per demà.
Molt bé. Oslo, sí? No.
Sí, jo, o sigui...
Ja tens bitllets per Oslo.
Saps què passa? Ara quedarà fatal el que diré, però per mi si el Barça no arriba a la final de la Champions és un fracàs. Però perquè tens un calendari molt més fàcil que els teus rivals. Tu estàs a la banda fàcil del quadre, no et trobes ni amb Olímpic, ni amb Wolfsburg, ni amb Arsenal, ni amb Chelsea, que són els quatre rivals que et podien haver fet una mica més la guitza. Tens un Bayern de Múnich que ja has golejat a la fase prèvia, o un Manchester United, que a priori també, tot i ser un equip anglès, no és un Arsenal o no és un Chelsea. Llavors, l'objectiu ha de ser, i per mi l'obligació, és arribar a la final de la Champions. Després veurem si es guanya, si no, com es perd, com es guanya, això és un altre tema. Però hasta Oslo, crec que el Barça ha de ser-hi. És el mínim que es pot aspirar aquest any.
Molt bé, doncs cap a Oslo falta gent, la veritat és que sembla... A
lluny
més,
està, però hi arribarem.
El rival ja sabem que serà el Bayern, perquè estan al temps afegit i ara ja tenen una renda de dos gols, amb gols en directe, a més.
Ara no sé si la Ruth ho ha dit, hi ha mosaic demà.
Sí.
No ho he dit, que sí, ja han preparat un mosaic que hem pogut veure avui, perquè s'han fet els dos entrenaments a l'estadi, un mosaic gran, jo crec que és el més gran que s'haurà fet fins ara al Camp Nou, perquè és en el moment en què hi ha més seients ara mateix. Un mosaic que diu El nostre camí, que és una mica el lema que ha fet servir el Barça per anunciar aquest partit, recordant el camí que ha fet el Barça a l'estadi des d'aquell primer partit fins ara i el que li queda per fer en un futur que auguren positiu per l'equip blaugrana.
Molt bé, doncs mosaic i tot. Demà el femení torna al Camp Nou i ho fan un clàssic que té poca història competitiva, però que serà una gran festa, ple fins la bandera. Ruth, fins ara.
Fins ara.
Macià, s'ha acabat a Atenes, ha perdut la penya, eh?
Doncs sí, ha perdut de 3. Riqui Rubio ha tirat a fallar l'últim tir lliure per veure si algú agafava el rebot i hi havia opció de tirar a 3. Res. 87 a 84 és una llàstima, amb les baixes que tenia la penya, que ho han tingut, realment.
Sí,
ho han
tingut. De seguida ho analitzem, el 5 a 4 amb el Macià, l'Antoja, i a veure si s'hi pot posar el Ballesteros. Fins ara, Ernest.
Fins ara.
Abans hem de fer una pausa i deixarem marxar el Correas, la Bonals i el Sergi Soler, però abans hem d'aturar-nos un moment en el CAO d'Itàlia, tercer mundial sense classificar-se. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Catalunya nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Anem cap a Jerusalem, Jordi Brascó.
Seran directament executats a la forca. Ni tan sols caldrà que tots els membres del tribunal hi estiguin d'acord.
Washington, Oriol Serra.
Trump va xutant la pilota endavant i és el primer interessat en poder sortir d'una guerra que se li ha complicat i que sembli que hi ha guanyat alguna cosa.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Ens allunyem de les estridències.
Catalunya nit.
Notícies sota la llum de la lluna.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya l'11 i el 12 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock, la graella i visita el pit lane. Entrades a partir de 8 euros a circuitcat.com.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. La vida sense amor, dimmi tu que vita è.
Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata. Dos quarts i mig de nou del vespre, abans de tancar la plana futbolística del dia, ens volem fer ressò de l'eliminació d'Itàlia, que en el partit de repesca que jugava ahir a Bòsnia va empatar el temps reglamentari 1-1, tot i que va jugar gairebé tot el partit amb 10 per l'expulsió de Bastoni, i després de nedar molt es va acabar ofegant a la vora de la Riba i es va quedar sense el seu tercer mundial consecutiu. No va ser el mundial de Rússia, tampoc el de Qatar, i ara tampoc serà el d'aquest estiu a Estats Units, Mèxic i Canadà. Per analitzar el drama italià tinc en línia el company periodista Giacomo Iacobelis. Giacomo, buonasera.
Buenas noches a todos. No es muy buena esta
ya,
serie.
Ya, eso te iba a decir. Un día duro para el calcio, para el fútbol italiano.
Otro
más.
Fue un día, otro más, porque me cuesta mucho decirlo así con voz alta, y lo dije creo un millón de veces, ¿no? Desde ayer, pero llevamos 3 mundiales sin Italia, y esto te afecta mucho. Yo tengo 35, así que me estoy perdiendo también, no solo como aficionado, sino claro, también como profesional, la posibilidad de cubrir el evento más importante del mundo del deporte, del mundo del fútbol, por tercera vez. Uh-huh. Es algo que te vas a recordar toda la vida. La verdad, no conseguimos encontrar una respuesta al por qué. Todo el mundo hoy me preguntó el por qué. Y la verdad, en Italia todavía no tenemos una respuesta, porque la selección italiana cambió cualquier cosa: entrenador, tipo de juego, jugadores expertos antes, jóvenes después, pero fracasó siempre. Así que significa que las otras selecciones tienen jugadores más buenos que los italianos.
Justo te iba a preguntar el por qué, pero por lo tanto, ya no es una cuestión de generación de futbolistas, porque es que son 3 mundiales y Italia va sacando futbolistas buenos.
Exactamente, os hago ejemplos concretos, ¿no? Se habla mucho de Pío Espósito ahora mismo, delantero del Inter. Esa es la gran revelación de la temporada nerazzurra, porque empezó como sustituto de Lautaro de Turam en el Inter, luego el francés no jugó muy bien en la segunda parte de la temporada. Pío se convirtió en el delantero titular de un equipo que, si todo va como tiene que ir, va a ganar el Scudetto. Así que todo el mundo, toda Italia pedía a Pío como titular en esta selección. No jugó de titular porque Gattuso le prefirió a Ken Iretegui, pero cuando entró ayer no consiguió ayudar al equipo, falló el penalti principal. Obviamente la culpa no es ni de Pío Espósito, ni de Bastoni, ni del árbitro, porque muchos italianos se enfadaron mucho con el árbitro, ni de todas las cosas a nivel individual que podemos encontrar, ni del entrenador, por ejemplo, sino de un sistema fútbol que evidentemente no funciona, y como dices tú, de la falta de jugadores que ya desde hace 3 mundiales o 3 clasificaciones para el mundial, 3 playoffs, no le está dando a Italia los Del Piero, los Cannavaro, claro, los Totti, los Nesta que tuvimos en pasado. Yo creo que el ejemplo de España es un poco lo que tendría que seguir Italia, ¿no? España perdió a Busquets, perdió a Fábregas, perdió a Pedro, perdió a Jordi Alba, todos los jugadores grandes que hicieron la fortuna, la suerte de la Roja del pasado, o incluso los entrenadores, Luis Enrique, por ejemplo, que ahora está triunfando en el Paris Saint-Germain, pero ahora están jugadores jóvenes que quizás antes eran desconocidos, pero ahora son un Lamine Yamal o jugadores que están haciendo la historia en el presente. Es lo que le falta a Italia, el claro, presente.
Es evidente que cuando una cosa se repite 3 veces es que no es casualidad y que algo falla. La cuestión es que esta vez parece mucho más grave, porque es que van 48 equipos. Que entre 48 equipos en el Mundial no esté Italia, que ha ganado 4, que lo ha ganado 4 veces, tiene un punto desde lejos increíble.
Totalmente de acuerdo contigo. No me gusta encontrar excusas, así que estoy muy crítico. Hice muchas entrevistas con respecto, obviamente, a este fracaso, esta derrota de Italia, y intenté no encontrar explicaciones que puedan darle una razón más, un alibi, ¿no? A la selección italiana. Podemos decir, si queremos encontrar un posible alibi, que el formato de clasificaciones al Mundial quizás es un poco injusto, entre comillas, porque Italia para mí no se mereció estar en el Mundial y no va a estar en el Mundial, pero es un poco injusto porque entran selecciones como Curazao, como Congo, que tienen que pasar por clasificaciones mucho más fáciles con respecto a Italia, que tiene que jugársela contra equipos más grandes y selecciones selecciones más grandes que quizás por blasón y por historia tendrían que estar en el Mundial. Este es un alibi que podemos encontrar. Luego, si hablamos de fútbol, habla el campo y no me gustó para nada lo que pasó. Creo que las imágenes llegaron a Barcelona también. Lo que pasó con Di Marco y los otros azzurri que celebraron cuando el Gales fue eliminado en los penaltis por Bosnia, porque ayer vimos bien que en el mundo del fútbol, sobre todo si hablamos de selecciones, el corazón te permite a veces superar un poco los valores individuales. Obviamente Italia es mejor que Bosnia, pero Bosnia jugó con más garra, con esa palabra que empieza con H, que esta Italia no tiene ahora mismo.
Doncs aquest és el diagnòstic de Giacomo Iacobellis, periodista de Tothom Mercato, que ens ha radiografiat d'aquesta manera el tercer cau consecutiu de la tetracampiona mundial Itàlia. Giacomo, abrazo i ánimo.
Gracias, voy a llorar con todos los italianos. Una semana será así. Me como una pizza llorando esta noche.
Gracias, Giacomo.
Un abrazo a todos. Chao.
Doncs crec que queda poca cosa per dir que no hagi dit el Giacomo, però és especialment impactant que anava a dir té raó, no sé si té raó. És veritat que hi ha seleccions ignotes que seran en aquest Mundial.
Curaçao.
Com una... i Cap Verd, i com una autèntica... I fins i tot Suècia?
Suècia va quedar última del seu grup de classificació amb dos punts, però gràcies a haver estat bé a la Nations League es va posicionar bé per la repesca. Sí, sí.
I acaba el...
I del seu grup en van tres, crec que era un grup de...
Clar. Sí. Crec que va fer dos punts en tota la fase de classificació i acaba el Mundial.
Són les regles que ja es coneixen.
Ja. Sí. Però el que fa que sigui tot molt...
El que sí que és cert és que Itàlia porta 3 mundials consecutius sense anar, especialment més greu és aquest, perquè són 48, tot i que és cert que les europees no s'han augmentat tant com les altres, però també és cert que sempre ha caigut en repesques, i mira, pots caure la primera vegada que va ser contra Suècia, però és que ara ha sigut contra Macedònia del Nord,
les repesques d'abans eren anada i tornada, les repesques d'ara a partit únic són una cabronada, vull dir, si t'hi trobo, però t'hi vulguis trobar.
No, i possiblement, si no expulsen a Bastoni, Itàlia estaria al Mundial. Al final són detalls, és moltes vegades quan dius una final de Champions ets favorit, però t'expulsen un jugador al minut 5 i has llapat.
Arribarà més descansat al Barça.
Ara, jo crec que la crisi és molt més estructural i d'un canvi de format i tal. A veure, que manca talent és absolutament, perquè no hi ha jugadors. A veure, nosaltres tots hem vist la millor lliga estrangera quan érem petits era la lliga italiana. Allà jugaven els millors jugadors italians, lògicament, perquè no hi havia Lleï Bosman encara. I estava Platini, estaven els holandesos al Milan, estava Mataus i estaven tots.
Els diners estaven a Itàlia.
Els diners estaven a Itàlia i els propietaris eren gent i famílies que portaven anys i panys, els Berlusconis, Moratti...
Però el 2006, Sensi, quan guanyant l'últim Mundial, Itàlia ja no era la millor lliga del món ni de conya.
No, però tenies Pirlo, tenies...
Clar, Pirlo, és del que es queixava ja, com que tenies Totti i Del Piero que no els hi cabien.
Sí,
i ara, doncs, amb tot el respecte, el Pio Cabanillas aquest...
Pio Cabanillas.
A més, ens el va presentar...
Ens en va parlar d'ell a l'Andrea. Sí, l'Andrea Ors, la Casa Talents.
I ahir demanava disculpes que no...
Va fallar un penal. Vull dir que feia un penal a una tanda, li passa a tothom.
Va posar el càrrec de Casa de Talents a disposició i no li vam acceptar la dimissió.
La concepció, a part de la pèrdua d'ingressos, la Premier League i tot, o sigui, l'entrada de fons d'inversió de la... Això que deia, de les grans famílies a fer-la. I no està al Nàpols. I mira, Di Laurentiis, que manté aquest d'això, ha guanyat dos lligues. No s'havien guanyat.
El Parma va ser un equip que va guanyar, títols europeus.
Ara, clar, és una situació... Mira, recordo unes declaracions de Capello, que ara se les podria entomar. Fa un any o dos va fer una entrevista, no sé si va ser al País o al Mundo, ara no vull dir el que no és, i deia que Guardiola havia sigut arrogant i que havia perdut Champions per la seva manera de plantejar el futbol i que havia fet molt de mal al futbol italià. Pues el futbol italià ara, el més granadito és Tonali i para de comptar, m'entens?
Sí,
i Varela.
Bastoni.
No, això, amb la qual cosa, ostres, que manca talent i que hi ha una manca d'estructura i de tot el que era concebut abans el futbol italià, més enllà de si és més atacant o més ofensiu, que està claríssim.
Doncs cap a casa a Itàlia. Senyors i senyors, per cert, estan entrevistant a la ESPN Maya Letizier, jugadora del United. Sí. És filla de...
No, ho vaig mirar la setmana passada.
Ah, una decepció. Bé, enhorabona... No, enhorabona no, perquè...
No, és eliminada amb el United.
Però, hòstia, ja m'ha estranyat que hi hagués dos futbolistes... He pensat, pare i filla...
El seu pare va ser futbolista, però no és el gran Letizier.
No és el Letizier conegut. No?
Vaja. Quina història més bonica, tot i que avui ens hem perdut. Sí, una semifinal contra el United, contra la filla de Letizier, hauria volat. Doncs no, ni una cosa ni l'altra. En fi...
Però ha fet el United dos gols molt macos, el que passa només un ha pujat al marcador. L'altre està a la repetició.
Correas, Bonals, Soler, gràcies, que vagi bé la mona.
Igualment.
Igualment.
Una pausa i rematem bàsquet.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
40 anys, més de 30.000 cançons.
Bueno, vam obrir camí, cantar rock d'un català, no?
No és mai un camí de roses. Si té una gran dosi d'il·lusió, de voluntat, d'imaginació.
Cap altra discogràfica catalana ha reunit tanta història.
El que havíem de fer era avançar-nos al moviment que havia de venir.
Un tio amb tanta visió i que aposti per xavals com nosaltres, que som quatre desmanegats fent música, és molt guai.
Pick Up, 40 anys creant espai musical català. Dissabte a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El cinquè quart.
Temps pel bàsquet i per analitzar aquesta derrota de la penya que us explicàvem ara fa un moment. Macià, bona tarda de nou.
Hola, Jordi.
De 3 al final, 87 a 84, ha perdut la penya aquest primer partit dels quarts de final. Per tant, queda obligada a guanyar els dos que venen. Dimarts vinent a Badalona i l'altra setmana... esperem-ho així, perquè voldrà dir que la penya ha guanyat el segon, altra cop a Atenes, eh?
Sí, és així. El que ja sabem és que Antetòmic no seran cap dels dos i Virgander veurem, perquè una facitis plantar és més difícil de preveure, podria arribar al tercer.
Laura Antoja, bona tarda.
Bona tarda.
Deia l'Ernest, i coincideixo força, oportunitat perduda, malgrat tot, malgrat les baixes. Vaja, arribar amb més 13 al descans, sobreviure un tercer quart horrible i al final acabar morint a tocar de la riba, deixa mal regust.
Sí, home, ha sigut una llàstima perquè el partit, bueno, doncs ha semblat que s'encarava molt bé, que es controlaven doncs els punts forts i sobretot les mancances que veníem amb sense els dos pivots. Però també era veritat que a la pista on s'anava a jugar estava clar que al final del partit no seria fàcil, perquè l'arbitratge condiciona molt aquest ambient i a mesura que s'ha anat acostant l'últim quart i hem perdut un avantatge, jo crec que a falta de 4 minuts i mig anaven 7 amunt, si no m'equivoco 6 amunt, i aquest avantatge s'ha anat retallant i les decisions finals han sigut de molt complicades de que sortissin bé.
Des del teu punt de vista, s'ha resolt bé aquesta absència dels dos cincs de l'equip? És a dir, la penya ha fet una bona gestió de les peces que tenia, malgrat la derrota, evidentment.
Home, jo crec que sí. Penso que han obert bé els espais, inclús s'ha agafat més rebots ofensius dels que s'esperava, amb situacions doncs, de tants pocs centímetres, i s'ha contingut bé doncs, tot el potencial ofensiu que té AEK. Però sí que és veritat que potser ha faltat una mica de frescor a la segona part, que jo crec que és el que s'ha acabat notant al final, que és amb les rotacions. No? Els jugadors portaven molts minuts a sobre, les rotacions són més curtes.
Molt bé.
I potser avui s'esperava una miqueta més de Jabari Parker, sense dir que ha fet un mal partit, però la veritat és que no n'ha ficat ni una de 3. N'ha ficat una de 8, de 8 intents. 5 de 15 amb tirs de camp. Jo avui de 12 puntets només. Jo m'esperava que davant l'absència dels dos interiors, doncs ell tingués un paper una miqueta més actiu a l'anotació, i la veritat és que no. i per tant...
També doncs... és difícil quan els punts forts ofensius de l'equip es van minimitzant, cada vegada n'hi ha menys, no? Llavors la defensa d'ECA estava molt centrada en els dos anotadors potencialment més importants i potser amb això ha tingut poca capacitat, sí que és veritat.
Però en canvi, mira, Cameron Hunt, no? que li han ficat de seguida jugadors a sobre, ha acabat amb els seus 16 punts per partit i és un grandíssim fitxatge, el Cameron sí. Hunt, un jugador d'equip i amb un talent molt gran, i Jabari Parker també, però pel que sigui, doncs, avui, que se'l va fitxar per aquests partits, doncs, no ha sigut determinant. Ha començat bé, sí. Però després és que, a veure, també entenc que és difícil aquesta pista, però vaja, esperava més de Jabari.
Bé, era raonable pensar que es podia perdre aquest partit, més en les circumstàncies en què hi viatjava la penya. La qüestió, amb baixes o sense baixes, és que ara estàs obligat a guanyar els dos partits i que la situació... és desesperada, no et pots permetre ni un error. Laura, ho veus?
Mira, jo, si fem una lectura més positiva d'això, us diria, a camp contrari, amb les baixes, tot i això, jo crec que la penya s'han anat d'Atenes amb la sensació de que es podia haver guanyat, i per tant, anar cap a Badalona amb aquesta sensació crec que és més positiu del que ara mateix, evidentment, tothom doncs, està amb uns ànims baixos, però la sensació de que es pot fer molt més del que anant cap a Atenes amb tantes baixes, doncs a priori havíem donat com el partit per perdut, no? Penso que s'han d'acabar d'agafar uns detalls de, sobretot, qui ha de prendre decisions al final de partit, on han d'estar les pilotes, quines són els sistemes o maneres de jugar aquestes últimes possessions, però penso que el plantejament ha sigut molt bo.
Ernest, la penya, més que guanyar dos partits, n'ha de guanyar un. Ha de guanyar el proper, i ja està. Perquè si pensa en guanyar els dos,
clar.
Té la pressió de la Final Four a casa, aquesta pressió pesa. Llavors has de guanyar només un partit. Un partit. I allà, aleshores, sí que jo penso que avui era el partit de sorprendre'ls. Allà ja no sé si els sorprendràs una segona vegada, però poder-se es pot, i si torna Virgander i torna mitjanament bé... tens una variant més.
Bé, per què no? La primera bala, dimarts vinent a Badalona, a l'Olímpic de Badalona, a 8:15 del vespre. Esperem que amb un olímpic ple i remant per empatar l'eliminatòria, i després ja en parlarem. Demà, Ernest, qui juga a 8:15 a Kaunas, és el Barça en partit d'Eurolliga. Un Barça que ve d'una setmana perfecta, amb dues victòries a l'Eurolliga i la victòria en ACB contra l'Unicaja, però que afronta possiblement el partit més difícil que li queda.
Sí, a la pista els Alguiris, que és probablement un dels equips de moda aquest any a l'Eurolliga. És veritat que està empatat amb el Barça, tot i ser un dels equips de moda. També és veritat que el Barça té jugadors amb molt renom en els seus últims anys, però segueixen donant bons resultats en alguns... Bé, en regularitat de Lliga, sobretot a la Lliga regular, jo crec que sí, que el Barça té un equip per competir amb qualsevol, i demà, doncs, home, l'Averaix difícilment el guanyaràs, perquè vas perdre de quasi 20 punts a casa, no arriba, però allà, doncs, si no tinguessin el dia, cosa que dubto, tens alguna opció. És un equip molt elèctric, molt físic, i esperem, doncs, que el Barça demà tingui un bon dia, perquè queden 4 partits, els Averaixos els tindrà perduts amb molts equips, per tant... quedar classificat per davant passa per guanyar un partit més, o sigui que has d'intentar guanyar 3 dels 4.
Clar, però és que guanyar demà, jo crec que no matemàticament ni de lluny, però virtualment gairebé et col·locaria en play-off.
Exacte, jo play-in el dono per fet, però ja mirava en play-off.
Sí,
vull
dir que... En fi, demà a partir d'un 7:45, ho dic bé, Ernest, a l'antena digital de Catalunya Ràdio, l'Eurolliga al Tot Gira, Zalgiris Barça, Macià, Lloberes, Ubac i companyia.
7:45, que el partit és a les 7 de la tarda.
Ah, perdó. Ho he dit a 7:15, a les 7, doncs un 15 d'hora abans.
Sí, perquè és el de la penya, el que ho has dit pensant en la setmana que ve la penya.
Pot ser, he creuat horaris. Demà a les 7, aquests Zalgiris Barça, gairebé en paral·lel al Barça-Madrid de la Champions femenina. Macià Antoja, gràcies.
Adéu.
Bona nit.
Un minut mal comptat i les 9, la Sònia ha rematat el Tot Costa.
Hem viscut en directe qui es classificava per semifinals. El primer semifinalista de la Champions femenina és el Bayern, que ha guanyat per 2-1. Amb 3 minuts claus al United. El United arribava al minut 80 amb 0-1, cosa que empatava l'eliminatòria, però 2 gols del Bayern han acabat suposant el pas de les alemanyes a semifinals. Seran el rival del Barça. Ara ho recordaves, avui hem sentit ja els entrenadors en la prèvia d'aquest partit, que demà comença a 6:45 i que queden centenars d'entrades, molt poquetes ja. El club preveu penjar el cartell de que no hi ha entrades. I avui us hem explicat, encara impactats, els càntics islamòfobs que es van sentir ahir a l'estadi de Cornellà, a l'Espanya, Egipte. Ho hem valorat tot plegat a la primera hora del Tot Costa.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Júlia Aparici i el Manel Gil al control central, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Demà hi ha TDG, divendres festa, i al Tot Costa ens retrobarem dilluns a les 7. President, demà, però, tots al Camp Nou, eh?
Tot al camp. Tenia ganes.